Aquest dissabte, dia 8 de novembre, a Roquetes es portarà a terme una caminada solidària que té com a objectiu visualitzar la malaltia de l'alcoholisme fetal. Una caminada solidària que està organitzada per l'associació AFASAF, l'associació de famílies afectades pel síndrome alcohòlic fetal. Per a parlar d'aquesta caminada solitària tenim aquí als nostres estudis, concretament a la tresorera de l'associació estatal i delegada a les Terres de l'Ebre d'AFASAF FAST. Hola, què tal? Molt bon dia. És Maite Lapeira.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Raisa Balbuena, que és treballadora social de l'associació AFASAF FAS. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com diem, aquest dissabte, dia 8 de novembre, a partir de les 10:30 del matí, al Mercat Municipal de Roquetes, començarà aquesta caminada solidària per a recaptar fons per l'associació i per a donar a conèixer aquesta malaltia de l'alcoholisme fetal. Primera de les preguntes, expliqueu-nos què és aquest síndrome alcohòlic fetal.
És una malaltia que no té cura, una malaltia mental, que, i també sempre sent prevenible, que afecta tota o a la majoria de persones que han nascut durant un embaràs que la mare ha pogut consumir alcohol.
Quan estem parlant de consumir alcohol, en quines quantitats estaríem parlant, Raisa?
A la mínima quantitat ja hi ha estudis que demostren que hi ha efectes en el que serien el fetus. Per tant, hem d'incidir, no?, en zero alcohol durant aquest període de gestació. Nosaltres parlem d'un espectre, quan parlem sobretot de dins de l'alcohòlic fetal, nosaltres parlem d'un espectre, perquè en base al consum d'alcohol que es fa, tindrem unes majors o menors afectacions. Per tant, el mínim ja podem parlar d'afectacions.
I si una persona no sap que està embarassada, també pot afectar, suposo, el beure alcohol. Perquè quan estem parlant de beure alcohol, que estem parlant d'un gotet, de consum esporàdic o qualsevol toma ja afecta.
Exacte, qualsevol ja, qualsevol consum, diguem, ja té un efecte en el que seria el fetus. Parlem de, no és un nen com tal nosaltres pensem, sinó que el fetus és algo delicat, no? I fins a finals del segle XIX sí que teníem que dins de lo que seria la placenta no hi havia permeabilitat. Però sí que es va demostrar científicament que dins de lo que seria la placenta hi ha permeabilitat. Per tant, quan entren la mínima quantitat d'alcohol, al igual que es passen els nutrients de la mare al fill, es passa l'alcohol.
La mare no nota res durant l'embaràs de que el seu fetus pot estar afectat per l'alcoholisme fetal?
No, nosaltres sobretot és una de les coses per les quals donem visibilitat a aquest trastorn i a aquest espectre, perquè quan sí que tenim molt identificat que quan estem parlant de drogues, no?, o algun tipus de consum, sí que moltes vegades podem trobar indicis o un nen que neix amb un síndrome d'abstinència, però quan nosaltres parlem d'alcohol, molt poques vegades trobem just a l'hora de néixer, no?, just al naixement, que se trobin signes físics. Per tant, nosaltres fem molta incidència en visibilitzar aquest tipus de trastorn, perquè mentre més abans es detecti i es faci un diagnòstic, més incidència es pot fer amb el neurodesenvolupament, diguem, d'aquesta persona. No des d'una part més mèdica, sinó des d'una part més social. ¿Vale? Treballar l'autonomia, treballar i donar suport dins el seu aprenentatge.
Quan una dona està embarassada, ja des de la primera gota d'alcohol que entra al seu cos, afecta el fetus o poden hi haure fetus que, tot i que la mare ha begut alcohol, no estigui afectat? O és un 100% de que si es beu alguna cosa d'alcohol, el fetus segur que sortirà afectat?
No, pot ser sí, pot ser no. Clar, això és una mica loteria. Per això deia que parlem d'un espectre. En base a el que es consumeix, pot passar que tingui més afectació, pot ser que una mare faci un mínim consum i aquest mínim consum ja doni molta afectació, i pot ser tot el contrari. Però sí que hem de tenir molt en compte que el consum durant l'embaràs no és possible, perquè nosaltres ja parlem de que és una malaltia, no? És un trastorn que és completament evitable.
És a dir, que el millor és no beure alcohol quan una persona ja sap que està embarassada. I si ha vingut abans de saber-ho, què pot passar?
Aquí hauríem d'acudir a sistemes sanitaris, com intentar fer proves o un seguiment i ser curosos dins això, no? I dins el creixement del nen, de l'infant, sí que hauríem de tenir una previsió i en el sentit d'un cuidado cap a mirar, no?, de primers factors que puguem detectar per on poden anar una mica els símptomes.
I Maite, des de l'associació AFAS-AFAS, què és el que se dona de suport a les persones afectades?
Per se dona suport psicològic, un punt on poder parlar de tot, perquè no la majoria de famílies o persones, sobretot mares, te diuen que ho comenten en amics, en familiars, i no els entenen, no els comprenen, i no els jutgen, o els jutgen. I, però aquí pots parlar de tot, pots explicar els casos grossos que afecten a ton fill, però ningú
els
jutjarà.
Perquè què és el que se detecta en un nen quan ha nascut que té aquest síndrome?
Hi ha de tot.
Sí, nosaltres sobretot una de les coses que ens trobem és quan van creixent hi ha uns primers diagnòstics. Nosaltres quan parlem del TEAF parlem de molta comorbitat, ¿vale? Que és que dins d'un mateix diagnòstic poden conviure diferents tipus de diagnòstic. Per tant, el dels primers diagnòstics que trobem és el TDAH. ¿Vale? Parlem d'una ingesta d'alcohol que realment el que fa és destrossa el sistema nerviós central. Per tant, aquí hi ha un control d'impulsos, hi ha unes dificultats en l'aprenentatge que molts d'aquests nens des de primera escola, no? Des de primera infància, van presentant i que al llarg de la seva etapa educativa i de la seva evolució se va empitjorant o se pot intentar, no? Fent un treball des d'una part més social, un acompanyament individualitzat per professionals que puguin acompanyar aquest nen per evitar, no? Que, i per intentar que aquest nen pugui desenvolupar al màxim possible les seves capacitats.
Quins serien els efectes més detectables?
Clar, nosaltres parlem de, quan parlem de SAF total, per exemple, sí que parlem d'afectacions físiques, d'acord? Que seria una microfàcia, el pont nasal el tenen una miqueta més baix, la comissura dels llavis la tenen, el que seria el pont d'aquí dels llavis, el tenen una mica més planet. Clar, és una de les coses que jo sempre dic, que sobretot a nivell dels llavis, és de les coses menys detectables realment. Són joves o nois i noies que físicament no tenen un tret molt, molt característic. Per tant, hem d'anar com a molt al puntet de poder veure quins rasgos té i, a més, és que no hi ha un tema de que 100% tinguin rasgs físics. La majoria de vegades són una part d'intel·ligència límit o dificultats en l'aprenentatge i, sobretot, a nivell de salut mental. A més, tenen molta predisposició a temes de consum. Per què? Perquè ja han estat exposats a el que seria el consum durant l'embaràs. Per tant, per ells, moltes vegades, i tenim molts casos que tenen molta predisposició al consum. I és una de les coses que hem de treballar i hem de controlar.
És a dir, que una persona pot tindre síndrome alcohòlic fetal però no haver estat diagnosticada o diagnosticada erròniament.
Exacte. La majoria dels casos nosaltres tenim moltes famílies que no han estat diagnosticats fins a una edat molt avançada i això sí que mostra i demarca realment una diferència en el que seria. Sí que a nivell de Catalunya nosaltres tenim un servei públic que fa aquest diagnòstic a Barcelona, però clar, com que no trobem que es doni tanta resposta i tantes famílies que tinguin aquest diagnòstic, no se creen serveis especialitzats i serveis específics per donar resposta a aquest tipus de diagnòstic. És un trastorn completament infradiagnosticat.
Però a part d'això, també, si ho detecten als hospitals, el pediatre i això, tampoc no t'envien. Com ells tampoc no ho saben, el que hi ha, tampoc no tenen els recursos i per a poder-te enviar a Barcelona, perquè si no és pel pediatre que tu li tens que demanar que t'envien a l'hospital de referència, ningú t'envia. I la majoria no estan ni diagnosticats.
Exacte. Nosaltres parlem de que dins de lo que seria el DSM-4 realment se està dins dels trastorns de neurodesenvolupament. Per tant, quan nosaltres ens trobem joves o infants amb síndrome d'alcoholisme fetal o dins de l'espectre d'alcoholisme fetal, moltes vegades poden tenir una part més intel·lectual, una part més de salut mental o fins i tot ja quan són edats més avançades comencem a veure temes de patologia dual. Per tant, aquest diagnòstic és molt important que es faci molt d'hora perquè que mentre més d'hora es fa, més abans se pot incidir i més abans se pot acompanyar l'infant i el jove en aquest cas.
Una cosa també, si a veure, en el tema de les persones adoptades o d'acollida, que no tens un informe detrás que la mare ha consumit, encara que tingui moltes probabilitats, però si no hi ha uns papers, tampoc no et volen donar-te, dir-te que és un alcoholisme fetal. te'l deixen com un TDAH, com una altra cosa, però no, perquè no tens un possible TDAH, ai, un possible alcoholisme fetal, però en realitat no te'l podem posar ni en papers ni res perquè diuen que no tenen la informació suficient de la mare durant l'embaràs.
I qui hauria de tractar aquestes persones afectades per l'alcoholisme fetal?
Clar, a nivell de tractament, nosaltres diem que és un trastorn que és de per vida, d'acord? No té cap mena de solució, diguem. A nivell de diagnòstic, aquí a Catalunya tenim a la Vall d'Hebron, que es fan les proves físiques, són unes proves de genètica, una sèrie de proves que es fan i és el lloc de referència. A més, una vegada ja es fa el diagnòstic, moltes vegades es deriva a dins del que seria salut mental o algun tipus de recurs específic. Però, clar, hem d'arribar a tenir el diagnòstic, no?, per començar a tenir un reconeixement de la discapacitat i, a més, per entrar dins del que seria la xarxa de salut mental, perquè moltes vegades aquests nanos no arriben a lo que seria el diagnòstic de SAF, per tant ja no arriben a la xarxa de salut mental.
És a dir, que l'alcoholisme fetal no es pot curar i hi ha algun tipus de tractament després per a seguir?
No, sobretot nosaltres parlem molt d'aquesta part social. D'acord? Nosaltres podem fer incidència a nivell professional i d'acompanyament, d'acord? Per començar i augmentar aquest tipus d'autonomia. Si se fa un diagnòstic molt d'hora, es pot fer un millor acompanyament, és un acompanyament molt més integral. Ja parlem no només de tenir en compte una part més psicològica, una part més mèdica i una part més social. Aquests nois i noies moltes vegades presenten dificultats en el que serien les habilitats socials i relacionals. Per tant, ja podem fer un acompanyament i una incidència a lo que seria l'escola, a la vida autònoma, a la vida adulta i a inserció sociolaboral, perquè al cap i a la fi el fet de tenir un reconeixement de discapacitat et dona accés, no?, a treballs protegits i que pot ser aquest jove o aquesta jove en una altra situació i sense aquest reconeixement no podria accedir a aquest tipus de feina i a més no la podria segurament sostenir.
Pel que fa a l'associació, quantes persones ha donat ja suport?
Ara som uns quasi que 500 socis, comptant familiars i afectats, que devem ser sobre unes 200 llargues famílies.
De tota manera, com parlàvem, potser hi ha persones que estan afectades per l'alcoholisme fetal i no ho saben. Però si saben, com poden ficar-se en contacte amb l'associació?
Per la pàgina web de AFASAFAST, que allà està l'enllaç. També està el telèfon de la tècnica, o de Raisa, i elles, o si no es poden localitzar, se poden posar en contacte amb elles.
De tota manera, com molt bé explicava la Raisa, la prevenció és important, és on se pot fer més incidència, però sobretot de cara a aquestes festes que s'apropen, també els més joves que fan botelló, de quina manera se'ls pot previndre? Perquè, clar, si una persona sap que està embarassada...
Clar, nosaltres sobretot ens centrem molt en informació, en campanyes de sensibilització, en explicar-los-hi que la mínima quantitat d'alcohol ja crea uns efectes. Nosaltres, per exemple, estem fent formació a diversos serveis, per exemple, aquí al Baix Ebre tenim programades dos de cara a l'any que ve i la idea és donar el màxim d'informació possible per intentar que no arribem a aquests punts o que almenys ho sapiguem-ho, no? Buscar els recursos adients o buscar i trucar i preguntar-nos, no?, què podem fer ara. Per exemple, nosaltres, mentre més visibilitzem tot el tema del trastorn, una de les coses que ens estem trobant és que mentre més visibilitzem, més gent ve i diu: ostres, és que a mi amb algun informe me sortia SAF, però jo realment no sabia el que era, no? I a partir d'aquí és quan comencem a fer un acompanyament individual i integral, perquè al cap i a la fi és integral. No és només aquesta part de treball d'autonomia i diferents àmbits, com per exemple doncs, Club Jove i diferents recursos que nosaltres hem creat al llarg d'aquests anys, sinó que també els pares i mares, tal com comentava abans la Maite, el fet d'arribar a un lloc que trobin de gent que han passat per un mateix procés que ells, els hi dona ja certa tranquil·litat, perquè quan no te reconeixen algo que tu a casa estàs veient i unes dificultats que un nen a casa t'està presentant, al cap i a la fi acabes pensant que igual són imaginacions teves, però trobar algú que ha passat pel mateix procés que tu i que ha tingut les mateixes dificultats et dona també aquest sentiment, no?, de pertenença i aquest acompanyament que moltes vegades les pròpies famílies es fan.
Falta a molta població el síndrome d'alcoholisme fetal?
Sí, segons l'OMS, entre un 4 i un 10% de la població. Per tant, estem parlant d'entre 100.000 i 160.000. Vull dir que és bastant alt. I, a més, a nosaltres aquí a Europa, una de les grans indústries que tenim és la de l'alcohol i el tenim supernormalitzat. A més, ara ve el Nadal, tots els àpats, no?, els fem al voltant de l'alcohol, moltes celebracions. Realment, nosaltres, dins de lo que seria aquestes costums, no?, tenim molt normalitzat l'alcohol i moltes vegades tots hem sentit el bueno, no veus que estàs bé? I això és algo que tenim super normalitzat, però que no ho és, o sigui, no hem de beure perquè sí, sinó de amb consciència, entendre tot això, no?
És a dir, que una dona, si sospita que pot estar embarassada, alcohol zero.
Exacte, zero.
Tot i que la societat, com molt bé tu dius, si no beus alcohol, és que et passa alguna cosa.
Exacte, estem molt criminalitzats. La gent que no beu, sempre bueno, nosaltres quan fem formacions sempre fem aquesta pregunta, no? Algú no pren alcohol o no beu i tal, i la majoria quan aixeca la mà diu és que sempre em pregunten si estic malalt, però és que la nostra gran indústria és l'alcohol. Fa poquet parlaven d'un estudi que estàvem fent de consumir alcohol cada dia, no?, i que els hi pagaven un munt econòmic molt alt. Vull dir, és que fins a això ho hem normalitzat, però és que el consum d'alcohol no és obligatori, no? I sobretot amb les mares gestants, que jo crec que és algo que tenim com allí, no? De, bueno, no consumim, però que és important i que això té un perquè, del perquè diem no consumiu, no hi ha, o sigui, no s'ha de fer ingesta d'alcohol durant l'embaràs.
Doncs, fa poquet, mira, sí. Aquí hi ha el mercat del terror. Tot el rato que vam fer cua, jo detrás tenia dos noietes joves. I per casualitat jo és que sentia que parlaven i una li deia a l'altra: home, no passa res si veus una miqueta durant l'embaràs. I l'altra, no, que no es pot beure gens, ni cervesa sense alcohol, ni res, perquè tot afecta el fetus. I l'altra, no, que per poquet no passa res. Vaig dir, i els vaig dir, sí, afecta, i molt.
Va ser pedagogia.
Però que, a veure, és el comentari que sentes de les noies joves, una miqueta no passa res, encara que estàs embarassada.
I sí passa, no?
Sí.
Exacte.
Doncs ja sabeu, si voleu conèixer més coses sobre aquesta malaltia, l'alcoholisme fetal, i ser solidaris i recaptar fons per a l'associació i doncs també donar a conèixer, a visualitzar aquest alcoholisme fetal, aquest dissabte, dia 8 de novembre, a les 10:30 del matí, al Mercat Municipal es fa aquesta caminada solidària, on a més de la caminada fareu alguna activitat més?
Sí, a més farem, juntament amb Calo Training Club, farem una activitat d'esport funcional. Ells ens faran una activitat d'una horeta, més o menys, horeta i quart, diguem, i bueno, mourem una miqueteta el cos, no?, per dinamitzar la caminata.
Doncs ja sabeu, teniu aquesta cita aquest dissabte 8 de novembre aquí a Roquetes amb l'associació AFAS, l'associació estatal de famílies afectades pel síndrome alcohòlic fetal. I això ens ho explica la seva tresorera i delegada a les Terres de l'Ebre d'AFAS, la Maite Lapeira, i la treballadora social de l'associació Raixa Balbuena. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies
i que vagi molt bé aquesta caminada.
Gràcies.